les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Les comarques pirinenques són molt més que un territori rural on els habitants de l'àrea metropolitana de Barcelona poden anar a passar el cap de setmana. Més enllà de l'oferta turística que podem gaudir a l'Alt Urgell o a la Cerdanya, en aquests indrets també hi podem trobar una interessant oferta cultural per conèixer el passat dels Pirineus i de Catalunya. I és que a la Cerdanya s'hi conserven restes de l'època dels ceretans, un antic poble pirinenc que va compartir època amb els íbers i de l'arribada dels romans després del pas d'Aníbal cap a Roma, justament a través d'aquesta vall. I si fem el salt cap a la contemporaneïtat, també s'hi conserven restes visitables en forma de xarxa de búnquers dels anys immediatament posteriors a la Guerra Civil Espanyola. Si ens traslladem de la Cerdanya a l'Alt Urgell, amb una mica de música del Festival de Música Antiga del Pirineu, podrem retornar als segles medievals. A la ciutat de la Seu s'hi poden trobar tres interessants propostes per conèixer el món dels nobles, bisbes i cavallers. La visita a la Seu medieval i a la catedral de Santa Maria, l'única de tall romànic conservada a Catalunya, ens permeten conèixer de primera mà l'entorn en què visqué el bisbe Sant Ermengol, la vida del qual és objecte de representació en una obra teatral nocturna al bell mig del claustre de la catedral. Benvinguts a les muntanyes pirinenques, benvinguts a les portes de Troia. I benvinguts i benvingudes una setmana més a un nou programa de les Portes de Troia d'estiu, en aquesta sèrie de programes especials en aquest mes de juliol, dedicat a aquelles persones doncs, que volen compaginar les seves opcions turístiques al nostre país amb una mica d'història. Per això avui parlarem de les rutes d'estiu per la Cerdanya i l'Alt Urgell. Ho farem com sempre amb els nostres estudiadors de capçalera. Benvingut Alberto Reche.
Bones.
I benvingut Oliver Vergés, que avui seràs també el protagonista per parlar-nos d'aquests territoris.
Moltes gràcies.
Coneixem prou bé l'oferta cultural de la Catalunya rural?
Bé, doncs la veritat és que jo crec que no, perquè sentim a parlar molt de la gran oferta cultural barcelonina o de l'àrea metropolitana o d'altres llocs més concrets, com podria ser Girona, que queda fora de les comarques de Barcelona, però que és potser un exemple molt típic, i el que és potser l'oferta cultural més concreta de les nostres comarques la desconeixem molt. No sé si és un problema de promoció per part de les diputacions, de promoció territorial, de que des del territori no s'està fent bé la feina, o des de que potser els propis museus no tenen encara prou de força per fer una oferta o per presentar-se com a oferta a tot Catalunya. Sigui com sigui, jo crec que cal aprofundir més en aquesta qüestió, i sobretot perquè hi ha molta gent que fa turisme intern per Catalunya, se'n va doncs, en una casa rural d'un cap de setmana, se'n va a tal poble, a tal altre, i desconeix que a 5, 6, 7 quilòmetres del lloc on està hi ha una oferta cultural de primer nivell, perquè és que hi ha museus molt bons, molt interessants, però ja no només museus, sinó representacions teatrals, festival de música. Hi ha moltes ofertes que són molt interessants i jo crec que val la pena visitar-les i conèixer-les. I ja es dic, penso que no es coneix prou i que hauríem d'incidir més en aquesta qüestió. Avui intentarem posar-hi una mica de remei, com a mínim pel que fa a dues comarques pirinenques, com són l'Alt Urgell i la Cerdanya.
Molt bé, doncs com us anem dient aquests programes, agafeu paper, agafeu el llapis i marxem cap a la Cerdanya.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Doncs començarem avui per situar-nos en la història dels territoris dels que parlarem, viatjant en primer lloc al món de l'antiguitat. Olivier, què ens pots dir de la Cerdanya a l'antiguitat? Qui poblava el territori durant aquest període?
Doncs en aquest període eren els ceretans, un antic poble que era contemporani als ibers, els que poblaven el territori de la Cerdanya. Quan diem que eren contemporanis als ibers, segurament és perquè no eren pròpiament un poble ibèric, tot i que no queda prou clar si inscripció geogràfica, cultural, eren pròpiament ibers o no ibers, però potser aquest és un debat molt concret i molt específic. Però sigui com sigui, bona part del Pirineu català hi havien aquests ceretans. El nom és bastant curiós perquè segurament venia dels pernils que es dedicaven a curar i dels quals ja en parlava Estrabó, un geògraf grec, uns quants segles abans de Crist, i no deixa de ser una cosa curiosa. Si doncs sí. Us explico això, si voleu, perquè val la pena...
Hem començat molt bé el programa d'avui, ja comencem parlant de pernils.
Exacte, ja és un bon inici. Bé, sembla que els ceretans devien parlar algun tipus de llengua d'arrel bascoida i en aquest idioma la paraula porc i la paraula criador de porcs es podria assimilar bastant al que seria el ceretà, no? Aquest nom que tenim. De fet, quan Estrabó parlava dels ceretans, ja deia que eren uns bons criadors de porcs, i si es compara la paraula porc amb aquesta llengua bascoida que hi havia en aquest moment, doncs es pot associar a ceretà i els habitants de la zona, i això es podria associar, no? Que eren bons criadors de porcs, i d'aquí doncs ha vingut el nom del poble i el nom posteriorment de la Cerdanya. Per tant, no deixa de ser una cosa curiosa. Tot i així, sembla que no només es dedicaven als porcs, sinó que també doncs feien altre tipus de ramaderia, i pel que s'ha pogut saber, gràcies a l'excavació d'alguns jaciments, també es dedicaven a l'extracció i producció d'hort, evidentment amb quantitats molt, molt petites, però suficientment interessants per poder-les documentar encara avui.
Bé, és que el nom dels pobles antics, ibers o no, sempre dona molt de joc, no? I ara pensava, no perquè encara no hi havia tomàquets, no? Perquè hauria molat molt que al costat dels ceretans hagués hagut un poble que fos els tomacons, no? Perquè ceretans i tomacons, mola molt com a nom de sèrie o de festa popular, no? I de cultura catalana. Bueno, deixant això, aquesta
que ningú tonteria, robi la idea, eh?
Aquesta tonteria d'estiu... És que això de fer un programa el juliol, a tenir concessions a la...
Tenim les neurones foses.
A la idiotesa, no? Hem de pensar que aquests ceretans, dels quals ve el nom actual de Cerdanya, vivien només en el que seria geogràficament l'actual comarca de Cerdanya, o estem parlant d'un poble que s'estenia per altres territoris?
Doncs sembla ser que no vivien només a l'actual comarca de la Cerdanya, sinó que segurament vivien en una zona més àmplia que possiblement englobava el que seria la Cerdanya actual, però també altres zones pròximes de valls del Pirineu català, i ja fins i tot que he dit que una mica més enllà del Pirineu català. El problema és que amb les descripcions que tenim d'aquests escriptors, d'aquests cronistes antics, apareixen de vegades molt sovint pobles citats que no s'ha pogut identificar exactament on eren, i llavors, clar, quan et diuen que els ceretans estaven al costat dels Airenosi, que és un altre poble que surt documentat, no sabem si aquests Airenosi, que sovint s'ha relacionat amb la Vall d'Aran, són realment a la Vall d'Aran i fins allà arribaven els ceretans, o realment eren més llunyans i els ceretans arribaven més lluny, o els Andosins, que era un altre poble que ha surt citat, i aquí ho ha associat per l'arrel, per el principi de la paraula, amb Andorra, els andorrans, però realment, i tot i que els andorrans ho diuen que seria l'origen d'Andorra, realment és una cosa que és bastant dubtosa. Per tant, no ho sabem amb exactitud, però és possible que els ceretans fossin potser un grup ampli que vivia a tot aquest territori pirinenc, especialment centrats en un nucli a la zona de l'actual Cerdanya, que és on ha quedat el nom, i que potser tenien altres subgrups com aquests Airenosi o aquests Andosins que comentàvem, que no es coneix amb exactitud on estaven ubicats.
Molt bé, i arreu de la Cerdanya, on trobem que hi va haver més presència d'aquests ceretans?
Sí, de fet, com us deia, és l'actual comarca de la Cerdanya, on hi ha el principal nucli dels ceretans i el principal jaciment, que el trobem justament en el poble de Bolvir, en el jaciment o en el lloc que es diu el Castellot de Bolvir, que, doncs, com us deia, es troba en aquest municipi que està molt a prop de Puigcerdà. Es tracta d'un punt elevat, que és com una mena de turó, al qual s'hi doncs, va trobar unes restes que durant molts anys d'excavació, amb un equip que li participa directament a companys de la Universitat Autònoma de Barcelona, s'ha pogut dedicar doncs, a excavar aquest poblat ceretà que controlava el centre de la vall, que devia ser un nucli més o menys important que estava emmurallat i devia ser doncs, l'òpidum. No? Quan diem òpidum normalment és una fortificació o la principal fortificació d'un d'aquests pobles ibers del moment, o ibers o ceretà. No? Llavors, segurament aquest Castellot de Bolvir era el nucli dels ceretans. I sembla que hi havia bastantes cases, que hi havia tallers, era un nucli, doncs, com us deia, bastant interessant, i que des d'aquesta fortificació podem dir que es van veure alguns dels moments més espectaculars pròpiament de la història de la Cerdanya.
I ara et toca que ens diguis quin va ser aquest moment espectacular.
Doncs el moment, ni més ni menys, és el pas d'Aníbal pel Pirineu. És un tema que ja n'hem parlat a les portes de Troia quan ens va venir a visitar el Roger Riera en un parell d'ocasions, quan vam parlar justament de la Segona Guerra Púnica. I la veritat és que és un moment molt, molt interessant.
Clar, tu t'imagines els ceretans, no? Que, com deies, eren criadors de porcs i feien pernils, veient Aníbal passant amb elefants, i havien flipant, dient, hòstia, quin pernil podem treure d'aquí, no? Seria un xoc cultural en tota regla.
Home, la veritat és que devia ser bastant impactant la imatge. Per fer 5 cèntims de la història, abans d'entrar pròpiament amb la qüestió, direm doncs, que cartaginesos i romans es disputaven l'hegemonia del Mediterrani Occidental entre els segles de 3 i 2 abans de Crist, i fruit d'aquesta lluita, d'aquesta tensió, doncs, van protagonitzar diverses guerres que són les conegudes com les guerres púniques. En el cas concret i específic de la Segona Guerra Púnica, el general cartaginès Aníbal, que controlava de fet bona part de la península ibèrica, va decidir-se a atacar Roma creuant l'Ebre, que era la zona teòricament d'influència romana, tot i que sabem que els romans encara no estaven establerts en aquesta regió. Hi ha qui diu que hi havia un tractat previ que protegia més amunt de l'Ebre, no hi podien penetrar, hi ha qui diu que aquest tractat és fals. Sí, com sigui, segurament tant romans com cartaginesos buscaven la guerra i els hi va faltar poca excusa per disputar-se les qüestions que tenien entre ells en el camp de batalla. I és per aquest motiu que Aníbal va decidir atacar-se a Roma, un tio valent i amb ganes, i és per això que va creuar l'Ebre en direcció a la capital romana. Però clar, en un moment determinat va haver de plantejar-se quina ruta seguia. Hem de pensar que, o de vegades s'havia pensat que va seguir la costa mediterrània perquè potser seria la zona més fàcil de travessar, però aquesta zona tenia un problema i és que era l'espai que podia estar, si no controlat, més o menys vigilat pels romans. És per això que va decidir fer un viratge cap a l'interior i un cop va creuar l'Ebre va seguir pujant cap a la zona de Lleida i a partir de tota aquesta zona més plana, de l'altiplà central de Catalunya, va penetrar cap a les valls prepirinenques i posteriorment pirinenques. I va ser seguint aquesta ruta que, passant segurament per la vall del Segre, va creuar l'Alt Urgell i després l'àmplia vall de la Cerdanya, que té com a característica, que us deia, que és una àmplia vall i que permet un pas molt fàcil entre el nord i el sud de la serralada pirinenca. Va ser així, doncs, com Aníbal va saltar ja cap a Occitània. Sabem que possiblement es va trobar amb algun enfrontament o amb algun problema amb els indígenes, alguns dels quals ja devia ser un dels primers catalans perquè sembla que li volia cobrar peatge, per tant, doncs, la cosa estava ja molt, molt ben pensada. Aníbal, pobret, devia pensar, bueno, si ha de passar per aquí a l'AP7 de la Cerdanya, doncs pagaré peatge al túnel del Cadí, però bueno, finalment doncs, va poder travessar i va poder anar cap a Roma, a canvi dels Alps i tal. Pobre Aníbal, doncs, sabem que va perdre, però com a mínim els ceretans el van veure passar per allà.
Sí, sí. De fet, aquest conflicte entre cartaginesos i romans va ser la causa de que els romans arribessin a Catalunya.
Sí, com us deia, els pobres cartaginesos van perdre aquesta segona guerra púnica i els romans van desembarcar primer a Empúries i després es van instal·lar pròpiament a Tarragona. En aquests anys doncs, de 218-217, una mica abans, potser una mica més tard, potser del 210 abans de Crist, i es van instal·lar doncs, en tots aquests territoris més costaners per començar a controlar pròpiament els dominis cartaginesos de la península ibèrica. Va ser en anys posteriors que van instal·lar-se pròpiament a la zona de la Cerdanya, que també era doncs, aquesta zona de pas important i que, de fet, s'hi va edificar o s'hi va documentar després una via de pas entre nord i sud, que es coneix com l'estrata seretana, que unia el que seria Rossino, que seria actualment a la zona de Perpinyà, i Lleida. Doncs aquesta ruta feia una mica la trajectòria que devia fer en aquell moment Aníbal quan devia passar per allà, doncs van crear aquesta via, que era doncs, com una bifurcació secundària de la via Augusta. Sí, com sigui, això demostra que la Cerdanya era una zona de pas important i una zona que ràpidament doncs, els romans s'hi van interessar per establir-s'hi, i un dels llocs on es van establir amb el temps també va ser pròpiament el Castelló de Bolvir.
Molt bé, si es donés el cas que fóssim uns bojos de l'imperi romà i, i allà on anem ens agradi visitar restes romanes, ha d'haver-hi gent per tot, què trobaríem romà o què hauríem de visitar si fóssim uns fans de l'imperi romà a la Cerdanya?
Doncs jo ja que us comentava aquesta història, el paper central del Castelló de Bolvir és perquè avui en dia tenim la possibilitat de visitar aquest jaciment del Castelló de Bolvir, que doncs, des de fa anys s'hi han fet excavacions i de fet encara se'n fan. Tot el que s'ha anat descobrint s'ha adaptat per ser visitat i s'ha fet a més un centre d'interpretació, un museu, que és molt interessant perquè doncs, hi ha una proposta de primer de tot es visita el centre, hi ha un audiovisual, hi ha un seguit de peces doncs, que s'han anat trobant al llarg dels anys en aquestes excavacions, i a més hi ha una explicació de tot el que és l'evolució dels castellots des de l'època dels ceretans que el van poblar amb les diferents fases constructives fins a etapes posteriors com els temps medievals, que sabem que el castellot, que durant uns anys va estar no va ser utilitzat, després en principi de temps medieval, si no recordo malament, segles 9, 10 i potser 11, també s'hi van establir. Per tant, també es parla d'aquest indret i de l'evolució en aquests anys, no? I després de visitar aquest museu, de fer aquesta visita, es pot entrar directament en el jaciment in situ i veure exactament com era el poblat. Hi ha totes les ruïnes que es poden visitar, i un seguit de plafons, fins i tot em sembla que amb una aplicació amb el mòbil es pot veure exactament què hi havia a través d'alguna reconstrucció, i a més si es fa la visita al mes de juliol, ara aquestes dates que estem parlant, doncs possiblement tindreu la possibilitat i la sort de poder veure els companys arqueòlegs de l'Autònoma que us deia, que estan treballant allà i que més doncs, fins i tot podeu veure quina és la seva feina estiuenca.
Era una petita recomanació, que si aneu amb família a visitar algun d'aquests jaciments arqueològics on hi ha arqueòlegs treballant, si aneu amb nens petits, és tradició i és una cosa de bon gust apropar-se a on estiguin excavant i dir en veu suficientment alta perquè algun dels becaris o arqueòlegs que estiguin excavant allà, dir-li al teu fill o al teu net: nen, estudia, que si no acabaràs com aquests d'aquí.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Tant de bo sigui llarg el viatge, tant de bo que l'equipatge cada passa pesi menys, tant de bo que quan tornis a casa no t'atrapi la llàgrima als ulls, que passis full, tant de bo la mentida no vagi mai vestida i que et porti el vent quan vingui el llop, tant de bo que la por no sabrà. llegeixi el paisatge. Tant de bo que els fantasmes ja no mirin sota el llit, que la nit no t'apagui l'espelma, que es fongui el neguit. Tant de bo et donguin fil i no tallin les ales, caure sobre vellut, que no et donguis barbes.
Molt bé, doncs fem un triple salto mortal cap al segle XX per parlar d'una altra proposta, per conèixer de primera mà, diguéssim, el que és la història de la Cerdanya. Ja n'hem parlat a les Portes de Troia. Estem parlant de la línia P, de la xarxa de búnquers al Pirineu, Oliver.
Sí, efectivament, a la Cerdanya doncs, es poden visitar aquests búnquers de la línia P, que és una xarxa defensiva que es va construir doncs, a mitjans del segle XX al llarg i ample del Pirineu, i que realment doncs, és una sort que avui en dia s'hagi conservat i que la puguem visitar per recordar què va passar en aquest episodi determinat de la nostra història.
Bé, jo ara faré una confessió, com estem al juliol es pot fer. Jo aquell dia no vaig venir i no m'he escoltat el programa. Llavors, si em pots fer 5 cèntims de què és la línia P, què va ser posar la seva construcció, així, evidentment, pels oients.
Sí, així fem una mica de repàs i animem una mica els oients a visitar doncs, aquesta xarxa defensiva. De fet, per fer 5 cèntims de la seva història, ens hem de situar just al moment en què el general Franco va guanyar la Guerra Civil espanyola, i un cop va establir-se el poder, el que va decidir va ser fer una construcció d'una línia defensiva, una xarxa que havia de tenir ni més ni menys que 10.000 búnquers repartits a tot el Pirineu que frenessin l'entrada de qualsevol exèrcit que vingués des de França. La construcció va començar aproximadament al 1942 i es va allargar fins al 1952, tot i que les etapes finals doncs, va tenir ja menys seguiment. O sigui, com sigui, en els primers anys doncs, es va construir de manera destacada forces búnquers. De fet, se'n van construir d'aquests 10.000 uns 4.500, que de fet són moltíssims, sobretot si tenim en compte que estem parlant d'un país completament devastat per la guerra, amb una situació realment complexa, i on entre moltes altres coses hi faltava material de construcció. I, per tant, malgastar-lo en una línia defensiva bastant inútil, després també podem comentar perquè era bastant inútil, doncs malgastar material de construcció amb això, doncs la veritat és que era bastant trist. Sigui com sigui, aquests búnquers es van acabar construint una bona part i van quedar doncs, situats en aquest territori pirinenc. El problema és que quan es van fer ja era una línia obsoleta, és a dir, coneixem perfectament exemples del període d'entreguerres, com la línia Maginot, que es va construir per frenar un possible avenç alemany cap a França, que de fet ja sabem que no va servir de res, tot i que es va construir en una lògica d'entreguerres, d'entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, en què doncs, l'aviació potser no tenia tant paper, etc. O sigui com sigui, la construcció de la línia P es va produir ja bastant més tard, quan s'havia vist perfectament que el paper de l'aviació començava a ser més destacat, a partir del desembarcament de Normandia, però és que fins i tot en molts altres moments de la Guerra Civil Espanyola i de la Segona Guerra Mundial es veu clarament, i fa uns pocs dies vam tenir aquí amb nosaltres els Davids, el David Íñiguez i el David Gesalí, que ens van parlar del paper de l'aviació en aquests períodes. Per tant, construir una línia defensiva que volgués frenar territorialment realment un avenç a través de les valls pirinenques sembla bastant una tonteria. El desembarcament de Normandia es va produir per mar i per aire, per tant, construir els búnquers al Pirineu era bastant inútil.
L'estàs demanant lògica al franquisme?
No, és evident que la situació és aquesta. Però bé, en aquests 5 cèntims històrics que t'he fet, doncs ja saps que es va construir aquesta línia de 4.500 búnquers i que en determinades zones del Pirineu està més poblada que en d'altres. Sembla que a la zona de l'Aragó no se'n van fer tants perquè els passos no eren tan clars, però la zona de la Cerdanya, que com us deia quan parlàvem de l'antiguitat, és una vall oberta i una ruta molt fàcil, se'n van construir bastants i coneixem visitables al centre de resistència 54, si no recordo malament, o 52, que és el centre de resistència de Martinet, on s'hi va fer el part dels búnquers de Martinet i Montellà.
Val, ho tinc tot llest, però em falta ficar el GPS.
El GPS has de posar, bàsicament, a Martinet de Cerdanya, allà arribaràs al poble i t'indicarà doncs, a través d'uns cartells com arribar fins al parc dels búnquers de Martinet i Montellà, perquè de fet el municipi és Montellà-Martinet i per això doncs, el parc té aquest nom, i allà doncs, el que hi trobaràs, primer tot una esplanada amb un pàrquing on poder aparcar, que és fonamental si vas en cotxe, que és bàsicament l'única manera d'arribar arribar-hi a no ser que et carreguis la motxilla i et facis 100 quilòmetres a peu.
Que no seria la idea.
Que no seria la idea. Llavors,
calçat còmode.
Sí, perquè hi ha una visita que és exterior, per tant, calçat còmode calçat i còmode. Crema solar per l'estiu. Arribarem al centre d'interpretació de la línia P i allà doncs, podreu conèixer aquest museu que es va construir fa uns 10 anys aproximadament, crec que es va inaugurar el 2007 i allà podreu conèixer pròpiament la línia.
Bueno, molt bé, el Sergio ha ficat el GPS, s'ha fotut les seves horetes de cotxe, jo anava de copilot, perquè com ja sabeu no condueixo. I que
una vegada... Una hora i mitja, des d'aquí, això d'horetes de cotxe no...
Pel túnel del Cadí, això?
Sí,
passant per caixa.
Tu aniries per aquí o aniries per una altra ruta?
No, pel túnel del Cadí.
Ah, bueno, llavors. Bueno.
Som dos, paguem a patxes, no?
Bueno, com anava dient, una bona vegada que arribem allà, què ens trobem? Ens baixem del cotxe el Sergio i jo i què podem visitar? Què ens trobem?
Doncs hi trobem una oferta que és doblement interessant. Ho és perquè d'una primera part es pot fer una visita al centre d'interpretació, en què hi ha la projecció d'un audiovisual que dura uns 20 minuts aproximadament, que explica doncs, la construcció el context de la construcció d'aquesta línia, la tipologia dels diversos búnkers que es poden trobar i sobretot el funcionament intern de la xarxa com estava previst, perquè aquests búnkers no van tenir mai utilitat. Finalment, una tercera part de l'audiovisual són les experiències dels habitants del territori, que és bastant interessant perquè podem conèixer de primera mà les persones que vivien a la Cerdanya en el moment que es van construir, que van viure la construcció d'això, i altres testimonis de persones que van venir a construir aquests búnkers, sobretot de sapadors asturians, i que es van quedar al poble, al territori, on van doncs, formar famílies i viure, i de fet els seus descendents encara hi viuen, i per tant també és aquesta part de memòria personal que és fonamental. I un cop hem fet aquesta visita, doncs ens posem casc i llanterna i anem a fer la visita pròpiament als búnkers. Hi ha diversos guies, però des d'aquí també aprofito per saludar l'Anna López, que la vam entrevistar el dia que vam parlar pròpiament de la línia P, i que és la coordinadora del parc, que us atendrà fantàsticament i us explicarà, doncs us farà aquesta visita guiada. I amb aquest casc i amb aquesta llanterna podreu entrar els diversos búnkers, de fet en tenim un que es pot visitar, que té diverses galeries que transcorren sota terra i que doncs, uneixen diversos búnkers i podeu conèixer, de fet, in situ la mateixa línia. Jo penso que la visita és molt didàctica, divertida i també amb això que volem que combina no només cultura i història, que també és interessant, però de vegades sempre busquem una mica que la cosa tingui una mica de natura, perquè home, ja que és estiu, que fa bon temps, doncs volem sortir a passejar, a aixafar territori i país, i penso que és molt interessant poder fer aquestes dues coses. I també per allà a la zona, ja que tu, Sergio, et preocupa aquest tema, es pot menjar bé.
Bé, important.
Sí. Jo anava a fer una pregunta en aquest sentit.
Es pot menjar bé.
Com al final Montellà és la teva segona
casa. Sí.
Si vols aprofitar per recomanar a algun lloc on, no només on menjar bé, sinó potser on comprar...
Com vam fer en el programa d'Andorra, que vaig recomanar que mengéssiu carn pirinenca, jo penso que és el millor que es pot fer, i que visiteu doncs, des de les diverses xarcuteries i altres botigues que hi ha allà a l'entorn, fins als mateixos restaurants que serveixen bona carn del país i que segurament disfrutareu.
Sergio, recorda fotre la nevereta al cotxe?
Sí.
I així ens ho baixem tot. Clar.
Jo estic pensant que si la propera temporada tornem a fer unes edicions d'estiu, hauríem de fer un tastet en directe.
Un tastet en directe.
Hauria de ser una part del programa fer un tastet en directe dels productes de la terra.
Fer una review, no?
Efectivament.
Molt bé.
El pla de corona desperta cobert per la boira. Les cases esquitxen els camps d'ametlla i garrova. Les cales amb roques, esquerpes i peixos al fons. El motor d'un llaüt que rondina tornant cap al port. La porta del cel, on neixen les estrelles i el sol.
Molt bé, doncs després d'aquesta visita al Parc dels Búnquers, tornem a la carretera, tornem a agafar el cotxe i ens hem acomodat de l'Anna López, ja l'hem dit adeu, i anem a escoltar música i a relaxar-nos al Festival de Música Antiga del Pirineu.
Doncs sí, és és un festival de música antiga que es fa ja des de fa uns quants anys i que porta molts músics a totes les comarques pirinenques de Cerdanya, el Urgell, Berguedà, aquest any també s'ha incorporat, Andorra, Pallars, etc. Vull dir que és molt interessant i que porta, doncs, com us dic, música antiga. Aquest any són 36 municipis pirinencs on es realitzen un total de 49 concerts amb artistes de primer ordre, com per exemple el Jordi Savall, que enguany no sé si hi és, però l'any passat o fa dos anys el vam poder sentir a la catedral de la Seu d'Urgell en un concert que va ser molt espectacular, no? Només per l'entorn, la combinació aquesta de música antiga i tot, penso que és molt interessant. I, clar, jo perquè us feu una idea us diria que us imagineu en un moment d'aquestes nits d'estiu que a la muntanya afortunadament són una mica més fresques, al juliol o a l'agost, després d'un dia calorós, i que entres doncs, en aquestes esglésies romàniques, pirinenques, tan que tenen aquest punt d'unió amb el territori, no? amb el país, aquesta pedra que sembla...
Estic trempant, Oliver!
Sembla que brolla, no?, l'església de la terra, i allà entres...
Brolla potser no seria el millor verb...
No, entres i pots gaudir pròpiament d'un concert d'aquests de música antiga, realment val la pena, i ja us dic, sobretot, si visiteu aquesta zona més concreta de l'Alt Urgell, la Cerdanya o Andorra, dir-vos que doncs, en aquestes comarques es fan concerts i que és una opció fantàstica. Tota la informació que vulgueu sobre els concerts, dates, etc., les podeu trobar al femap.cat. Sí, en aquest cas aquí trobareu no només on es fan els concerts, sinó també com adquirir les entrades.
Però això està molt bé quan prenés un viatge amb cotxe amb un amic, perquè llavors no cal discutir sobre quina música escoltes durant el viatge, no? Perquè podem escoltar les coses que tu escoltis i arribarem i farem música antiga i medieval i llavors ja estaré content.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
With everyone else, you're masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around. Maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend.
Molt bé, Oliver, doncs aprofitant aquest ambient tan eròtico-festivo que s'havia creat amb la mística del romànic, aquest és també un dels punts forts de la zona, no? Les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya, com en molts altres llocs del Pirineu, hi ha una bona i interessant oferta de romànic i voldria que ens expliquessis una mica, no tant el romànic d'aquestes comarques, que es pot consultar fàcilment, sinó que ens recomanessis pròpiament què podem visitar d'època medieval, de romànic, a la Seu d'Urgell, quan acabem, quan el Sergi i jo continuem aquest periple, aquest road trip, portes de Troia road trip que farem.
Hem pagat el túnel del Cadí, ens quedarem, eh?
Clar, heu d'aprofitar,
Doncs un cop que arribem a la Seu, amb el romànic encara, no?, amb en Jordi Savall a la ràdio, aquí amb una mística bonica que s'ha creat, arribem a la Seu d'Urgell i què trobem?
Doncs, bueno, com tu bé deies, el Pirineu és aquesta terra de romànic i, per exemple, la Vall de Boín és un bon exemple, però ja en vam parlar fa uns dies quan parlàvem d'Andorra i del romànic andorrà. A les comarques de l'Alt Urgell i de Cerdanya hi ha molts edificis que valen la pena de visitar, i de fet, si un cop sortiu del Parc dels Búnquers ja aneu directament cap a la Seu, i allà trobareu, sens dubte, el que és un dels grans monuments de Catalunya, que és la catedral de Santa Maria d'Urgell, que és l'única romànica que es conserva a tot Catalunya. De fet, la catedral és fantàstica i fins i tot també es pot visitar el claustre, on hi ha aquests capitells amb iconografia romànica, un lloc també molt maco i molt xulo que val la pena de veure, i a més ja aprofitant que hi som, doncs es fa la visita al Museu Diocesà d'Urgell, on podeu contemplar altres peces d'art in situ, com ja siguin pintures o retaules, etc. Per tant, penso que el pack cultural a la catedral de la Seu està molt bé.
Molt bé, com tu ara mateix deies, aquesta catedral és l'única romànica de Catalunya. Suposem que ha de tenir una història darrere brutal.
Sí, té una història bastant potent, que és bastant interessant, i alhora també és possiblement desconeguda. A principis del segle XI va ser elegit com a bisbe a Ot, que era doncs membre d'una família pirinenca del moment, i el bisbe Ot va decidir-se a construir una catedral romànica a la Seu, seguint els cànons que era de l'estil de moda del moment. Sembla que uns anys abans ja el bisbe Armengol havia fet alguna reconstrucció de l'església, adaptant-la una mica als cànons posteriors a l'any 1000, però que havia estat una reconstrucció més centrada en parts concretes de l'església i no una edificació de bell nou. I en canvi sí que va ser durant el cas de l'època del bisbe Ot que es va posar la primera pedra a pròpiament la catedral de la Seu d'Urgell, però la construcció es va allargar molt, i es va allargar molt més que el temps del bisbe Ot. De fet, en un moment determinat, quan ja portaven anys construint la catedral i ja havia mort el bisbe en qüestió, doncs es va contactar amb un personatge que és Ramon Lambert, que era mestre d'obres, i se li van donar 7 anys perquè acabés doncs la construcció de les voltes i de les cobertes de la catedral. El Ramon Lambert, tot i que el seu nom ha fet plantejar alguna vegada que pogués ser originari de la Llombardia, sembla que era d'un poblet de Nargó molt pròxim a la Seu d'Urgell.
Jo crec que això m'està venint una idea fantàstica, no? Perquè això dona per una novel·la, no? Fer una novel·la sobre la construcció d'una catedral romànica en aquest moment, no? Amb tot el que suposa la seva construcció, els lius de les obres, no? Aquest canvi de mestre. Jo crec que això ho hem de valorar.
I podria arribar fins i tot a best-seller, eh?
Podria.
Sí, jo fins i tot us proposaria un pseudònim així que molés, com per exemple Ken Follett o alguna cosa
Follett,
així.
Follett.
Ken Follett.
Bueno, però sí que en una altra ordre de coses també tenim un llibre molt interessant per conèixer la història de la Seu, i a més en aquest context estiuenc de viatjar amb nens, que és precisament un conte sobre la història de la Seu d'Urgell, que no sé si que algun dels autors us sonarà, no sé si també ens pot explicar una mica.
Sí, podeu trobar a les llibreries pirinenques la història de la catedral de la Seu d'Urgell, al qual jo he escrit una mica el text de la història d'aquesta catedral, i sobretot hi ha unes magnífiques il·lustracions de l'amic Jordi Planelles, que és un excel·lent il·lustrador, que ja ha fet altres projectes d'història com la Història Digital de Catalunya i la Història Digital d'Andorra, dos còmics que estan molt bé i que ha il·lustrat moltes coses, i penso que doncs, bueno, és una bona opció si voleu conèixer. Està pensat tant per petits que vulguin conèixer la història de la catedral de la Seu, com també per més grans, i aviat sortirà ja el segon llibre d'aquesta col·lecció, que tindrà més relació amb la història antiga del territori pirinenc.
Molt bé, perquè a més la història de la catedral de la Seu d'Urgell és de les de pel·lícula, no? Perquè jo ho he comentat en alguns altres programes, però va haver-hi veritables conflictes durant l'edat mitjana. En algun moment fins i tot va haver-hi hòsties
sí.
La catedral.
Sí, sí.
Però hòsties, però no de les de sempre.
Exacte. No de les de diumenge. De fet, ho hem deixat ara, ho havíem deixat fa uns minuts amb el Ramon Lambert, que al pobre li van donar 7 anys, que poden semblar molts, però que realment són pocs per acabar una catedral, al segle XII, i bé, en un moment determinat la cosa es va girar, i es va girar perquè doncs, els bisbes d'Urgell estaven enfrontats a la família dels comtes de Foix, vescomtes de Castellbó, que estaven en disputa per diversos territoris del moment, entre ells a Andorra. De fet, crec recordar que quan quan vam parlar d'Andorra ja vam incidir una mica amb aquesta qüestió. La conflictivitat es va traduir en un enfrontament obert que va començar a finals del segle XII i amb un atac sobre la catedral l'any 1195 per part dels senyors de Foix contra, com us deia, la catedral de la Seu d'Urgell. Clar, els pobres habitants de la Seu, que en aquell moment no tenien muralles, els bisbes van pensar, bé, nosaltres som una ciutat episcopal, nosaltres som els representants de Déu a la Terra, qui voleu que ens ataqui, no cal que fem muralles. I després d'aquesta gran pensada, doncs, van patir ni més ni menys que un atac contra la ciutat que va provocar que tota la població hagués de refugiar-se i hagués d'amagar-se a dins de la catedral, perquè era, doncs, l'únic edifici que era mitjanament, tot i que encara estava en construcció, que era mitjanament acceptable per albergar i protegir la gent, que feia com de fortificació, però al final la set i la gana van obligar tots aquests habitants de la Seu, refugiats i assetjats, a lliurar-se. A partir d'aquí va començar pròpiament les hòsties, perquè si bé la vida de la majoria d'habitants de la Seu sembla que va ser respectada, el que no va ser tan respectat va ser l'església d'Urgell, i l'exèrcit va entrar gairebé, diria jo, a sang i foc contra la catedral. Van prendre ornaments, van prendre calces, van destrossar pintures, es van quedar pintures, i de fet hi ha fins i tot algun cronista que parla d'un moment tan bo que els cavalls estaven menjant a sobre del mateix altar de la catedral, no? I evidentment s'entén que defecant per allà. Devia ser una imatge bastant curiosa, imaginar-se un saqueig en una església d'aquestes característiques. Però la història de la catedral no va acabar en aquell moment, i amb els anys, amb els segles, es van anar fent altres modificacions, i al final sí que l'església, tot i que no es va acabar seguint els cànons del romànic arrel d'aquesta situació conflictiva, sí que es va poder tirar endavant la seva construcció i es va fer, doncs, en els nous estils que hi havia en aquell moment.
Sí, a vegades quan visitem catedrals medievals, ja siguin romàniques com en aquest cas o gòtiques, sempre hi ha el dubte, no? De quan del que veiem és real o quan és neogòtic o neoromànic. No sé si en el cas de la Seu d'Urgell passa el mateix, si quan el Sergio i jo passegem pensant en escriure la nostra novel·la sobre la construcció de la catedral de la Seu, amb pseudònim, no? En Ken Follett, el que veurem és realment tal com havia de ser, o estem davant d'algun cas de reconstrucció creativa, com per exemple a la catedral de Barcelona?
Clar, hi ha una part que sí, que realment és romànic, però que aquí a poc a poc s'han adaptant. Clar, partim de la base que, per exemple, totes les esglésies romàniques, com les veiem avui en dia, per molt que s'hagin conservat les mateixes pedres que les van construir, no tenen res a veure, perquè les esglésies romàniques el que es feia és, bàsicament, quan estaven fetes, s'encalaven, és a dir, s'hi posava cal a sobre, o cal blanca, i després es feia una cosa molt curiosa, que era pintar rectangles com si fossin pedres. Vull dir, era una cosa bastant curiosa. Per això un dels cronistes més famosos de l'any 1000, que és Raúl Glaver, diu que en un moment determinat Europa es cobreix d'un mantell blanc d'esglésies. I per què diu blanc? Doncs perquè no eren de pedra blanca, sinó perquè bàsicament doncs les encalaven. I a dintre les esglésies no tenien res a veure amb el que veiem avui en dia. Normalment quan entrem veiem aquestes parets, aquest gairebé ascetisme, no? Que només hi ha les pedres i una mica l'altar i tot fred, i en canvi abans el que es feia era també encalar-les per dintre, i en aquest cas eren policromades i pintades totalment. Per tant, la imatge que tenim del romànic és normalment una imatge totalment falsa, imaginària i equívoca. I llavors, en el cas de l'església d'Urgell passa exactament el mateix, que es va començar a construir seguint uns cànons i després es va acabar d'una altra manera. Tot i això, podríem dir que hi ha una gran part de la base que sí que és pròpiament romànica, i que si ho comparem amb altres esglésies que s'han reconstruït més a posteriori, no són casos tan flagrants. Podrem parlar, tu ja ho has comentat, la catedral de Barcelona. Si poseu al Google catedral de Barcelona antiga i busqueu aquelles fotos de principis del 1900, em sembla que es veu la catedral i la compares amb ara, dius, bueno, i la façana on estava? Perquè ara tenim aquesta gran façana, aquests pinacles i totes aquestes coses, i quan tu veus allò, dius, bueno, i aquí tot això on estava? Vull dir, això no és gòtic, és en tot cas neogòtic reconstruït a posteriori. I un altre cas que jo crec que és absolutament flagrant és el cas de Ripoll. Ripoll, les imatges que es conserven és d'un monestir monestir totalment destruït, que no hi havia més que les quatre parets i que fins i tot de la, del poc que havia sobreviscut havien quedat unes arcades que eren arcs gòtics, eren arcs apuntats i no pas romànics. Per tant, si algú havia de reconstruir l'església, potser ho havia de fer seguint potser més els canons del gòtic que els del romànic. Tot i això, l'arquitecte que ho va patrocinar aquesta reconstrucció, que era l'Elia Rogent, si no recordo malament, que era una mica el Violet Leduc català, va decidir-se fer un temple romànic. I ara aquí farem doncs, un temple romànic pròpiament i no hi ha cap absis aquí, quants en farem? Doncs mira, tres per banda i un al mig, o tres per banda i tres al mig, i van fer doncs nou absis o sis absis, no sé quants n'hi ha exactament, però bé, es van inventar pròpiament l'església romànica de Santa Maria de Ripoll.
Bueno, és que això és una cosa que diem sempre que parlem de l'edat mitjana, no? Que al final moltes vegades ens movem amb la invenció de l'edat mitjana, perquè no només pels tòpics que tenim sobre l'època, sinó perquè el que creiem els nostres gustos medievals moltes vegades són una invenció, no? El cas que parlaves abans del romànic és molt clar, no? Hi ha aquesta mística del romànic, no? Com m'agrada la pedra nua, no? L'ascetisme que hi ha a l'interior del temple, quan realment els temples eren completament diferents, no? És com fer apologia des del present inventant una mística, una simbologia, clar, un esoterisme romànic.
Els gustos, és que de fet no hi pot haver res més lleig que anar caminant pel Pirineu i trobar-te una església totalment encalada de blanc i amb unes pedres dibuixades amb un color, bueno, una cosa cutre. Bueno, jo, a mi, sincerament, per gust no m'agradaria, però clar, una cosa és el gust i l'altra és la realitat històrica, i en el cas de la realitat històrica hem d'acceptar doncs, que el romànic no tenia aquestes característiques. Llavors, tornant a l'església de Santa Maria de la Seu d'Urgell, en temps barroc s'hi van construir doncs, nous elements, es va fins i tot fortificar el temple perquè doncs, hi havia certes disputes amb bandolers, hi havia altres disputes territorials del bisbat d'Urgell i van decidir doncs, bueno, el que construirem serà una catedral, però a més serà un edifici que nosaltres ens hi puguem protegir. I en aquest mateix sentit hi ha una de les galeries superiors que fins i tot té un forn a dintre i era una gran galeria amb un forn al final que servia d'això, per si hem d'estar assetjats, doncs com a mínim podrem fer una mica de pa, no? Dius, bueno, així unes torrades i com a mínim els canonges podíem menjar bé, no? I tot i això, aquests afegits barrocs avui en dia no els podem veure perquè van passar diversos arquitectes per la Seu, entre ells un personatge bastant conegut que és ni més ni menys que Puig i Cadafalch, que com sabeu doncs, va ser, a part d'un famós arquitecte, va ser president de la Mancomunitat de Catalunya, l'últim president catalanista de la Mancomunitat de Catalunya abans que el substituís el comte de Gara. Però bueno, en fi, i el que va fer doncs, Puig i Cadafalch va ser agafar escarpa i martell i començar a picar tot el que, bueno, ell no, ell va donar les ordres, però començar a picar tot el que no li agradava. O tot el que no considerava pròpiament romànic. Clar, això també va ser una pèrdua patrimonial important, perquè ara perquè nosaltres valorem el romànic com l'art fundador de Catalunya, entre cometes, o l'art fundacional de Catalunya, però el barroc és tan important a la nostra història com el romànic. I com que ens hem carregat el barroc, ens sembla que el romànic sigui l'art definitori de la catalanitat, quan també ho podia ser el barroc, tot i que se'l van carregar en un moment determinat. És veritat que l'església de la Seu d'Urgell, amb els afegits barrocs, doncs, bueno, tenia un aspecte molt més demoníac, una cosa molt, molt lletja, amb unes façanes amb fins i tot que hi havia elements defensius que semblaven més un castell, però clar, és veritat que fins i tot a la part interior hi havia certes columnes, certs afegits de guix, certs ornaments, que tot això s'ha perdut perquè amb prou feines està ben documentat. Però bé, aquesta és la història de la catedral. Sembla una catedral purament romànica que es va començar a construir en temps del romànic, però no ho és del tot, perquè, ja us dic, aquestes vicissituds van fer que se saturés la construcció, que es reprengués en altres moments del barroc, i que Puig i Cadafalch que fes una neteja i fes una uniformització, i després les reformes posteriors que s'han anat fent s'han fet per fer doncs, aquest envelliment definitiu cap a aquest gust romànic que no és ben bé la realitat del moment.
Molt bé, doncs deixant de banda Santa Maria d'Urgell, si volem conèixer la Seu en aquesta època medieval, també tenim rutes per fer-ho, oi?
Sí, tenim diverses rutes. Hi ha una ruta que de fet porta aquest nom, que s'anomena la Seu medieval i que es pot seguir pel casc antic de la ciutat. El que està bé és que la ruta és lliure, tot i que de tant en tant es fan visites guiades, per si algú li interessa, i a través d'una aplicació del mòbil i dels plafons doncs, es poden anar doncs, seguint les indicacions i a més veure reconstruccions en tres dimensions a través de les plataformes aquestes de mòbils i tauletes que expliquen la història de la ciutat i passen pels edificis més interessants. Penso que val la pena, i a més doncs, ja aquí sou podeu visitar l'Espai Armengol, que és una mica el Museu d'Història de la Ciutat, on a part de tenir unes vistes excel·lents elevades des de la catedral que teniu just a davant, doncs podreu fer un recorregut també per la història de la Seu.
Molt bé, doncs hem agafat el cotxe, hem visitat el lloc on Aníbal va creuar els Pirineus i on els romans després van anar a molestar, com sempre. Hem escoltat música antiga, hem visitat el parc dels búnquers, hem visitat la seu a Santa Maria d'Urgell, hem donat una volta, hem dinat carn. Perquè
jo estic esgotat, eh?
Sí, ens has dit que la carena molt bona, hem visitat la seu, hem caçat un parell de pokémons, hem sopat, i una vegada que s'aposta el sol, queda alguna cosa per fer a la seu d'Urgell?
Doncs sí, queda una cosa per fer i que penso que val molt la pena, que és gaudir d'una recreació teatral que parla de la història d'un bisbe de l'any 1000, que és ni més ni menys que el bisbe Armengol. És una recreació que està molt bé, es diu El retaule de Sant Armengol, i es fa justament al claustre de la catedral un cop s'aposta al sol, i l'entorn realment és immillorable. Vull dir, en aquest claustre romànic cau el sol, es pon, realment allà es fa una recreació amb que són actors amateurs, però que realment ja fa molts anys que treballen en aquest espectacle i que està molt bé. I ja us dic, ara en repassa la vida de Sant Armengol, surten els principals comtes i personatges urgellencs de l'any 1000, i també doncs, parla d'aquests moments, alguns més reals que d'altres, de la història d'aquest bisbe. Em sembla que el bisbe Sant Armengol té una aureola especial perquè se li atribueixen doncs, fets molt importants com la defensa de l'església en moments complicats, l'edificació de ponts que unien la seu d'Urgell amb l'exterior, sobretot la zona del Veridà, que seria aquest espai que quedaria entre la seu d'Urgell i el parc dels búnquers, i la zona de Tres Ponts, que és un estret, un pas que quedava entre la seu d'Urgell i Organyà. I bé, tot i que no sabem exactament si ell va ser el protagonista real de que es tiressin endavant aquests ponts o va aprofitar obres anteriors, el que és evident és que Sant Armengol va ser un personatge molt important per la història de la seu d'Urgell i per la història pirinenca. I a més, després de la seva mort, que va ser una mica tràgica, perquè justament va ser en un d'aquests ponts que estava construint, el pont de Bar, la crònica ens diu que ell mateix amb les seves pròpies mans estava treballant en el pont i que el pobre va caure dalt a baix i es va esbarlar el cap contra la roca del riu, i el cervell, això ho diu la crònica, el cervell li va quedar esparracat per allà. Sigui com sigui, també la llegenda...
Molt miracle, però no, però la veritat...
Els miracles va ser dos. El primer de tot, que l'aigua se'l va endur riu avall...
Això és un miracle.
Sí, no, espera. Se'l va endur riu avall l'aigua, i quan va passar per la seu van sonar les campanes de la catedral. Això va ser un dels miracles. I el segon miracle és que uns anys després de la seva mort va començar, hi va haver una època de sequera important, i la gent de la seu va dir: home, doncs ja que tenim aquest sant que està mort però que vetlla per nosaltres des del més enllà, doncs li resem una mica. I gràcies a aquests resos doncs, va venir aigua a Mansalva, i doncs la sequera es va acabar. I és interessant perquè la recreació d'aquesta vida de Sant Armengol, del retaule de Sant Armengol, recull fins i tot el miracle aquest de l'aigua i tal, i realment està molt ben fet i és molt curiós. Jo us ho recomano. Normalment es fa la última setmana de juliol i la primera d'agost, però les dates depenen sempre de les llunes plenes, perquè com que es vol veure, com que es fa el claustre amb la il·luminació nocturna, si hi ha lluna plena doncs es poden veure massa els detalls de l'escenari, etc. En canvi es fa doncs, entre llunes, no? I per tant
val
la pena.
I es fa tots els dies durant aquest període?
Sí.
Es fa cada nit?
Durant aquest període es fa cada nit, no sé si potser descansen els dilluns, però és a dir, potser són dos o tres setmanes que ho fan, i que ho podeu visitar, pagueu l'entrada, que no és excessivament cara per l'espectacle que hi ha, i ja us dic, val molt la pena. I des d'aquí doncs aprofitem per saludar també a l'amic Lluís Obiols, que és el director del retaule, i a més l'arxiver de la seu d'Urgell, que és qui ha modernitzat molt aquest espectacle i ha fet una feina genial.
Molt bé, i com ja vam fer amb el programa d'Andorra, alguna llibreria on puguem, algun espai on puguem comprar llibres.
Sí, a la Seu hi ha algunes llibreries que també doncs, sobreviuen i tal, i doncs, per què no visitar la llibreria Purgimon, que està, doncs, sembla que és l'avinguda Pau Claris, però gairebé tocant al passeig de la Seu, i allà trobareu també totes les publicacions que es fan a la Seu i al Pirineu, i doncs, també és una bona recomanació. Com a mínim, comprar llibres és una bona manera de conèixer molt bé el territori.
Molt bé, doncs ja és hora que els pixapins tornem a Barcelona. Ja hem fet, diguéssim, hem pres nota de tot el que cal visitar a l'Alt Urgell i a la Cerdanya. Esperem que us hagi agradat i que visiteu doncs, aquest estiu, tant el mes de juliol o el mes d'agost, amb totes aquestes propostes que hem posat avui a sobre de la taula.
Sí, si visiteu un d'aquests llocs, digueu-ho, digueu-li al Parc dels Búnquers, a l'Anna o a qui hi hagi per allà, o a la llibreria o al jaciment dels Castellers
doncs
de Wolf
sí.
I tal.
Dieu, sí, sí.
Escolta, venim de part de les Portes de Troia. Aviam, així també si ens arriba un feedback de les vostres visites.
Ben vist. Moltes gràcies, Alberto Reche.
De res. No creem ara tampoc un precedent de molestar la gent.
Tant de bo, tant de bo. Moltes gràcies a Oliver Vergés.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies al Salva Soler, al control tècnic, com sempre, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperarem a una nova edició de les Portes de Troia d'estiu per conèixer noves propostes turístiques relacionades amb la història del nostre país. Moltes gràcies.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Col·laboradors:
Albert Sánchez Carmona.
Tècnic de so:
Salva Soler.